d'Ibiza.
També en aquest especial informatiu hem pogut parlar amb el conseller insular de Medi Ambient, amb Ignacio Andrés, en la mateixa línia de Mànega de Casa.
Els nostres serveis, tenim a Casserres i a guarderies, tots els usuaris estan controlats, estan bé, en perfectes condicions, estan ben atesos, tant la gent veient com els infants. També demanem des d'aquí als pares que no es desplacin en els centres escolars a recollir les seves criatures, els seus infants, perquè al final el que feien és treure més trànsit i és més perillós. Estan tots ben cuidats i estan millor allí que a un altre lloc en aquests moments.
I en aquesta hora hi ha una reunió a la Direcció General d'Emergències. S'ha activat el Pla Inumbal i d'aquí uns minuts s'espera la compareixença del director general d'Emergències, de Pablo Garris. També la presidenta Marga Proens es dirigeix cap al centre d'emergències per participar en aquesta trobada. I en aquest centre, a Marratxí, hi ha la nostra companya Carme Moreno. Carme, bon dia. Ha començat la reunió?
Bon dia. Encara no ha començat, però sí que poden dir que acaba d'arribar la presidenta Marga Proens. És al Centre de Coordinació d'Emergències per veure de primera mà quina és la coordinació, les decisions que es prenen davant la situació caòtica que han provocat aquestes pluges intenses a l'illa d'Eivissa. Després d'aquesta reunió, el director general d'Emergències, Pablo Garrido, atendrà els mitjans de comunicació. Han de dir que la Direcció General d'Emergències ha activat el pla Inundar l'Eivissa per aquestes fortes pluges intenses que han agafat de manera desprevinguda avui a mitjan de matí.
Gràcies, Carme. Anirem actualitzant la informació i també podreu escoltar aquí a Vetres Ràdio la roda de premsa d'Emergències en directe. També a partir de les dues, a l'informatiu migdia, analitzarem i vos explicarem tot el que ha passat durant aquest matí. Un matí molt complicat, sobretot a l'illa d'Eivissa, amb aquestes tempestes fortes i aquesta gota freda que ha afectat des de primera hora del matí l'illa. Són ara les 8, la 1 i 6 minuts. Comença el programa Esports 3.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio és informació.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, del Consell de Mallorca.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate ensalada granel a 1,95 euros kilo. La chuleta de aguja de cerdo al corte a 5,55 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. Y el jamón cocido Naturarte de Campofrío al corte a 15,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 8 minuts, dimarts 30 de setembre. Bon dia. Avui ens hi posam una mica més tard i deixam a més els micròfons oberts als companys d'informatius per actualitzar quan sigui necessari, desitjant que tothom estigui segur i fer una estona de companyia a la gent que ens escolta, especialment a les zones més afectades d'Eivissa. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Marta Sampas a la producció, començant amb les postres d'avui en aquesta versió diferent, però en la que vos explicarem com està Takuma Sano. El jugador del Mallorca torna a estar lesionat dels isquis i es perdrà les pròximes jornades. Avui de matí el Mallorca ha tornat als entrenaments sense Sano ni la resta de baixes. Ara les repassaran. Començam.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i pràcticament 10 minuts, això és Esports 3. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Avui el Mallorca ha tornat en els entrenaments amb un nom propi, aquesta baixa, Marta, de Takuma Sano, que torna a estar lesionat i que, per tant, avui no s'ha entrenat a Sant Bibiloni.
No s'ha entrenat avui matí i no hi serà dissabte, una baixa important per a Jago Barrasate. Recordem a Sano, autor del gol de la victòria l'altre dia contra l'Alaves, i jugador important que no hi serà. Avui, evidentment, no se l'esperava, lesionat, es va confirmar la seva lesió als isquiotibials, però també no hi eren ni Marès Cumbulà ni Omar Mascarell, també amb molèsties i lesionats, ni Jan Vigili, que recordant continua concentrat amb la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile. Per tant, així s'ha completat avui matí la primera sessió de la setmana amb aquestes quatre absències destacades i amb la resta de tots disponibles. És vera que l'entrenament normalment previst 10 i mitja, 11, depèn també de si s'han exercitat prèviament al gimnàs, doncs avui ja se'ns ha avisat per no esperar de baixa pluja, tot i que era tímida. En aquella hora no ha plogut moltíssim, així com ho està fent a Eivissa, que és d'aquí també tothom, no? que en tingui cura i que quedin a casa en la mesura de lo possible. Sí, molta precaució. A Sant Bibiloni no plovia molt quan hi hem anat i, com deia, fins a les 11 no han votat els primers elegits, però han estat els porters, amb l'entrenador de porters, Leo Román, Lucas Bergström i Pichu Cuellar. Ja duia mitja hora ells d'entrenament, quan ja han aparegut a les 11 i quart el cos tècnic, part d'ell, amb Jago Barrasate al capdavant. I Jago Barrasate, una de les imatges, no, que he pogut observar, era l'entrenador del Mallorca parlant tota l'estona amb Chim López, que és analista, part del cos tècnic, una xerrada entre ells dos, esperant que arribessin els jugadors, que a mi almenys les vegades que he anat és veure que normalment surten de cop, però bé, alguna cosa estarien fent, o després com deien d'exercitar-se al gimnàs, i doncs ja han botat a la gespa després ja tots els futbolistes. També destacar que en aquesta espera hi havia, a la part de la banqueta del camp on s'entrenen, Iviariz Aduriz, parlant també amb un altre membre de la directiva del club, així com amb els responsables de comunicació, que estaven allà també veient aquest entrenament. Ja una vegada que han arribat els jugadors, s'han dividit ja tot d'una en tres grups diferents, i amb exercicis ràpids de passades curtes. Ho tenien molt clar perquè ja han sortit a fer-ho directament i han estat uns 10 minuts, i després sí que, interessant, perquè ho han pogut veure de prop, hi havia aficionats, jo diria que una desena d'aficionats que sempre s'acosten a veure aquest entrenament, i avui han pogut gaudir d'almenys un exercici que era en un camp molt reduït, simulant un camp de futbol, un camp molt reduït, dos equips, i en passades comptaven el nombre de passades que aconseguien fer abans de travessar la línia de mitjos, per tant, intensitat en aquests minuts, que solen ser uns 15-20 minuts els que poden presenciar els mitjans, i això l'ho ha destacat sobretot les bases, i que el Mallorca s'ha posat avui a fer feina i no aturarà ja fins divendres. Faran la darrera sessió aquí i ja partiran cap a Bilbao per aquest important partit, Toni.
Vages que podrien tenir qualque cosa a veure també en el mal estat de la gespa de l'estadi de Somos, que per aquest motiu s'ha canviat ja, s'ha llevat ja la gespa.
És que estava molt bé.
Ja s'hi han posat, dissabte, no? Aprofitant aquestes tres setmanes.
Sí, clar, ara és el moment.
Cridaves atenció dissabte, bé, vols ser-ho allà, però en imatges...
Ja fa partits.
I ja feia temps.
Anava anunciant que la gespa no estava bé. No. Hi havia aquest camp, un tros que és gespa artificial i gran part també de gespa natural, però la part de gespa natural no hi ha manera, no sé què ha passat, que no... Jo m'imagino que també s'estiu... d'una manera o altra també afecta, no?
Canvis de temperatura,
de calor,
bé, sobretot, ni experts que
tanta de calor, no? Però ara veurem si en gespa nova i se cuida bé, i hi ha 3 setmanes bones que no se trepitja, a veure si està en millor estat, i se poden evitar el manco aquest tipus de lesions, sobretot aquestes lesions musculars, no? Que són les que afecten més quan un camp no està bé i trepitges malament.
Sí, segurament tingui hora, però també cal recordar, i ho han sentit a l'informatiu matí, han rescatat aquell tall de Jago de Rassate. L'escoltam i ho comentam, perquè crec que té molt a veure amb que tal volta se varen passar un poquet de rosca amb Takuma, no? Que està acostumat a... Bé, ho tenen molt controlat, ja ho sabem, amb tota aquesta tecnologia que ara duen el minut a minut dels jugadors, el seu rendiment molt estudiat, i Jago va dir això destacant que tal volta s'havien passat de rosca amb Nassano.
Es un jugador que lo tenemos catalogado para 60 minutos. Es verdad para que en 60 minutos pueda hacer los números o los datos a nivel de intensidad, a nivel de sprint, a nivel de que otros hacen en 90. Por eso es un jugador tan importante para nosotros, pero siempre tenemos que estar siempre como muy pendiente de esas cosas, ¿no?
Això de Arrasate dissabte després del partit de Takuma Sano, que té aquesta lesió en els isquis, torna a tenir problemes físics. Avui veiem que des de que va arribar a Mallorca la temporada passada no ha acabat mai cap partit. És a dir, Takuma Sano amb el Mallorca no ha jugat mai 90 minuts, o per temes físics o per decisió de l'entrenador. La temporada passada va estar disponible 21 partits. Ja va tenir també lesions musculars a la zona dels isquis, recordant sobretot la recaiguda. I ara torna a tenir una lesió muscular i estarà mínim unes 3 setmanes de baixa. Toni, preocupa l'estat físic del japonès?
Preocupa perquè és un jugador important. Jo crec que ara mateix és un extrem que fa falta, sobretot quan Jan Virgili es troba en la selecció espanyola sub-20 i estarà un perill a partir que no podrà jugar. És a dir, per tant, jo crec que ara era el moment de comptar sobretot en Takuma Sano i donar-li el màxim de minuts possibles a un futbolista que a poc va recuperant sa forma. Jo ja vaig comentar fa unes setmanes que no estava bé, igual que Samu Costa, però que són futbolistes que havien de donar molt més rendiment, i l'altre dia Takuma va estar molt millor, fins i tot va marcar gol, no? Va fer un bon gol. Ara és un contratemps important, no? Aquesta lesió que estarà apartat aproximadament unes 3 setmanes, segons sembla, a veure si pot arribar a la Copa del Rei, o ja en el partit contra el Betis, no? A l'estadi de la Cartuja a principi de novembre. Jo crec que no se voldrà forçar, perquè a vegades aquesta lesió d'isquio i lesions musculars, quan se força, a vegades torna a recaure, no? Per tant, val més que se curin bé.
I que ja va recaure, i el van tenir més temps de baixa que el que estava previst.
Val més que se curin bé, i així puguin tornar amb bones. En el camp, en Javi Llebrés, per exemple, va tenir una lesió d'isquios també, i va estar, jo diria, un poc més de 10 dies, no? En tornar una altra vegada a la competició. Clar, no és el mateix entrenar que tornar a la competició, és que són coses diferents.
Clar.
Una cosa és entrenar amb bones i estar amb els companys i entrar en el grup, i una altra cosa ja és competir. És competir quan té mal o quan no està del tot recuperat i vol forçar. Aquest és el problema, no? No fa falta haver de forçar, per tant, que jugui un company, per això les plantilles són tan llargues. Però, clar, quan estàs parlant que Nomar Mascarell se va lesionar a Sant Sebastià, o l'altre dia,
Nomar Mascarell lesionat, Javi Llebrés lesionat, Kumbula lesionat.
El Kumbula, que va tenir també problemes i musculars, i ara l'altre dia Takuma Sano, clar, comença a ser un poc preocupant, no? És a dir, què està passant?
Veurem com se resol. Per cert, avui encara es tanca el darrer partit de la jornada 7. Nosaltres avui molt pendents aquí d'aquest avís vermell a les Pitiuses i d'aquest mal temps que està afectant a les Illes. Un mal temps que també ha afectat a València en aquestes darreres hores. Per tant, ahir se va suspendre el partit entre el València i l'Oviedo. Més que suspendre,
se
va retardar. Avui, en principi, sí que se podrà jugar aquest partit.
8.
A les 8. Entre...
És veritat que coincideix amb partit de Champions, coincideix amb el partit del Real Madrid, després coincidirà també una estona en el partit de l'Atleti de Madrid, però en principi la Liga no li ha donat importància, no? Ho dic perquè de vegades aquestes coses sí que ho tenen en compte i no volen que coincidesquin partits, no? En Champions o en Europa League, però quan no queda més remei, després els calendaris a vegades són complicats, perquè quan hi ha aturades són per les seleccions també, no? I els clubs se deixen futbolistes que no tots són espanyols, futbolistes del seu país, i per tant jugar partits en entre setmana, quan hi ha seleccions, també no va bé. Per tant, jo crec que si avui se pot jugar millor i ja s'haurà superat aquesta setena jornada.
A la una i pràcticament de 9 minuts, ara seguim parlant de quin mal temps, perquè tenim actualització des de la federació.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Davant l'avís vermell de l'AMT, les pitiuses volen saber quina és la resposta de la Federació Balear de Futbol. Ja hem llegit a través de les xarxes que hi ha alguns clubs com el Formentera que han suspès, per exemple, els entrenaments d'avui hora baixa. Volen parlar amb el director de competició de la Federació, que és en Tomeu Pol. Tomeu, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Tomeu, supos que seguiu ben pendents d'emergència de l'AMT i no sé si ja s'ha establit algun protocol.
Sí, efectivament, des de la federació estem contínuament pendents de quina és l'evolució de les circumstàncies meteorològiques i arreu del que comentes, pues, la Direcció General d'Emergències i Interiors, Govern Balear, en aquest moment manté el nivell d'alerta IG1 a les illes d'Eivissa i Formentera. Què suposa això? Pues, la veritat és que suposa una recomanació d'evitar situacions de risc, però no te prohibeix, no te prohibeix. La federació actua quan des de la direcció general se mos indica que queden prohibides les actuacions, les activitats a l'aire lliure. De fet, l'any passat vam suspendre fins a dues jornades perquè quedaven prohibides. En aquest cas, qualsevol partit de caire oficial que organitzi la Federació de Futbol de l'Illa de Balears queden automàticament cancel·lats. En quant als entrenaments, que és una pregunta que tothom me farà, no tenim aquesta capacitat de prohibir-los. Nosaltres el que fem és remetre en els clubs la informació, prohibir els partits, cancel·lar els partits oficials, i sí que és vera que fem una recomanació de la màxima prudència. Consideram que suspendre un entrenament en moltes ocasions està més que justificat i és més que necessari.
Mm-hmm. Per tant, seran els clubs, no?, qui hauran d'atendre en aquesta precaució, en aquestes recomanacions i per part de la federació, com també s'està fent des d'emergències, s'està demanant, no?, aquesta màxima prudència, igual que veiem que ara mateix fins a les 4 de moment a les pitiuses hi ha aquest avís vermell. Per tant, des de la federació supos que el missatge és aquest, no?, màxima prudència.
Efectivament, com no pot ser d'una altra manera. Si les coses empitjorassin, Déu vulgui que no, i se decreta un nivell d'alerta superior, automàticament serem nosaltres qui prohibirem aquesta disputa de partits oficials, però no tenim competència sancionadora ni una competència de prohibir les activitats. Si ho fa el govern balear, nosaltres no podem, però sí que és vera que creï molt en la prudència de responsables dels clubs, a la qual cosa estic segurs de que davant d'aquesta prohibició, si s'adonàs, quedarien automàticament suspesos per criteri de prudència dels clubs. I nosaltres podem actuar únic i exclusivament quan hi ha partit oficial, i aquests poden estar segurs que quedarien automàticament suspesos.
Les condicions climàtiques, lògicament, d'ara no són les mateixes de fa 40 anys, quan en Tomeu Pol i jo anàvem a córrer en el juvenil C de la Salle, plovia, que neu, i en Monter, que és entrenador, mos deia córrer.
Toni, mai millor dit, ha plogut molt de llavors, efectivament.
I els cans eren de terra, estaven plens de baciots, i havien d'entrenar.
És així.
Però les coses han canviat, lògicament, i han canviat per millor, per bé. Gràcies, Tomeu.
Tomeu Pol, director de competició de la Federació Balear, moltes gràcies, i per qualsevol cosa, micròfons oberts també aquí a IB3 Ràdio. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
tornem a l'actualitat del futbol. Avui comença a jugar-se la segona jornada de la Lliga de Campions. Quan falti un quart per les 7, el Real Madrid visita el camp del Cairat al matí. Pel partit, Xavi Alonso arriba amb moltes baixes en defensa. No podrà comptar ni en Carvajal, ni en Trent, ni en Rüdiger, ni en Militao, ni en Mendy. Sentim el tècnic dels blancs.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación, para bien o para mal. Yo creo que estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero todavía estamos dando pasos para adelante. Queremos seguir definiendo cómo queremos ser, tanto a nivel futbolístico como a nivel de personalidad de equipo, ¿no? Y en eso, pues, vamos a poder mejorar.
I a les 9 del vespre serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rep el Metropolitano a l'Eintracht de Frankfurt, al Cholo Simeone, amb un estat no podrà seure a la banqueta.
Cada partido es distinto al otro. Evidentemente intentamos seguir una línea ascendente que el equipo está teniendo. Dependerá de la humildad, dependerá de la fe, dependerá del trabajo, dependerá de el seguir buscando el camino que sabemos que es el positivo para las características de equipo que tenemos. Y bueno, lo mejor es poder representarlo dentro del campo y esperemos mañana poder realizarlo.
Demà serà el torn del Barça, que rep el PSG, del Villarreal, que rep la Juventus, i de l'Atlètic Club, el rival de dissabte del Mallorca en Lliga. Els lleons visiten demà el Borussia Dortmund. Veurem amb quines baixes i amb quines condicions s'enfronta demà l'Atlètic Club a un rival complicat, a un rival alemany.
Sí, i el partit del Barça-PSG alerta també, perquè hi ha més de 2.500, crec que són seguidors del PSG, radicals, i ja han pres mesures. Estan molt preocupats a Barcelona per possibles incidents que se puguin produir, no?, en tots aquests aficionats, suporters o radicals, com dic, més del PSG. Hi ha màxima alerta, moltíssima preocupació. Esperen que no passi res, que les coses vagin per bon camí. Però encara, així i tot, ha d'estar molt pendent i molt alerta que avui en dia, en tot el que ha passat pel món, no?, i que encara ha d'estar darrere això.
Esperem que no hi hagi incidents. Un partit que se continuarà jugant encara a Montjuïc, ja que el Camp Nou encara no li han donat s'okay perquè s'hi puguin acabar les obres no tenen encara el Barça el permís per poder-hi jugar partits. Va, 1:26, fem una pausa.
Tres Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. A B3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
La segona federació femenina, el Balears, s'ha retrobat aquest cap de setmana amb la victòria. Va guanyar 2-1 a l'Argual i amb aquest triomf sumen la tercera victòria en 4 partits i se situen a quartes a la classificació. Marta, aquest inici de temporada del Balears ha estat d'adaptació molt ràpida, amb canvis d'entrenadors, amb baixada de categoria, amb cares noves, però amb bons resultats.
Sí, quan hi ha tants canvis, no?, de vegades t'esperes potser un inici i d'això, el que deies ara, no?, que l'adaptació no sigui tan ràpida, i sí que que ho ha estat, almenys quan a resultats, així aquestes setmanes també xerrant amb jugadores, ara en aquest cas avui que tot una saludada a Elena, que es pugui contar des de dins, no? També, si és així, que també hi ha aquesta unió fora de la gespa, perquè la gespa s'està notant amb els bons resultats, evidentment, i amb un Miqui Mayans que va tenir clar que sí, no? Que hi seguia endavant i que amb ganes de que aquest projecte no vagi cap a baix, ja hi va anar amb els descens i ara l'objectiu és, perquè no, tornar a la categoria i almenys estan donant passes bones amb aquests ja 9 punts que duen.
Sí, sí. Per tant, saludant ja una de les davanteres que va ser titular diumenge en aquesta victòria del Balears, en Elena Montaner. Elena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Supos que contentes, no?, després d'aquesta victòria que ja vos torna a posar a quartes i que és la tercera victòria en només 4 partits en aquest inici de temporada.
Pues sí, la veritat és que, com tu dius, estem molt contentes per aquest començament. Crec que guanyar 3 o 4 partits ens dona molta confiança i crec que també és una recompensa, no?, en el treball de seguir durant aquesta pretemporada.
Clar, ha estat una pretemporada, no sé si atípica, amb canvis, amb doble canvi d'entrenador. En parlàvem aquestes setmanes amb companyes teves, fins i tot amb Miqui Mayans, no?, que finalment ha estat qui s'ha fet càrrec de l'equip. Una categoria diferent, nova, després dels descens. I no sé, tu deies que ha estat una bona pretemporada, sobretot per resultats, no?, d'aquest inici. Com ho heu viscut com a vestidor?
Bueno, man, la veritat és que jo, enguany, són nous, o sigui que tampoc m'ha tocat tan de prop, però bueno, es veu que ha hagut molt de canvis, però al final el grup està molt unit i això s'ha notat en el camp.
Clar, tu arribes a un projecte, no?, en aquest cas que lluita en aquesta categoria nova, amb un entrenador nou, i m'agradaria demanar-te com ha estat la teva adaptació, no?, perquè es veu que a principi d'estiu se van renovar jugadores importants d'aquest Balears que donaven continuïtat en el projecte, però també sou unes quantes jugadores que vos heu anat afegint.
La veritat és que ha estat molt positiva. Crec que des del primer dia jo personalment m'han acollit molt bé. És veritat que havia jugat amb jugadores, o sigui, amb moltes jugadores a altres clubs o inclús a la Balear, però bueno, estic molt agraïda per la confiança d'elles i del cos tècnic també.
En el partit contra l'Argual, és un partit que jugueu a casa, que jugueu molt prestat diumenge a les 10 de matí, i que la victòria va ser, no sé si còmode, perquè al final només de 2-1, però el fet de marcar 2 gols i de dominar la major part del partit, supos que vos dona confiança, no?
Sí, la veritat és que tant a la primera part com a la segona part, els gols venen els primers 5 minuts, de primera part i segona, i bueno, això ens motiva a seguir, però és veritat que no ens poden relaxar, i és el que ens està passant en els darrers minuts del partit.
Com esteu treballant aquest dia, el pròxim partit, que en sabeu del rival del Tenerife, i com prepareu, si seguiu un poc a la mateixa línia que està funcionant, o depèn del rival també un poc amb Miqui vos prepara per el que està per venir?
Pues sí, la veritat és que sempre analitzem els rivals, però també ens hem de veure nosaltres i seguir fent feina a nosaltres mateixes, millorar la intensitat i partit a partit.
Com esteu veient el nivell de la resta d'aquesta categoria? Perquè, clar, heu jugat ja les primeres 4 jornades, heu tantejat, no?, equips que a Pentura com vosaltres poden estar a la part alta.
Pues la veritat és que hi ha hagut moltes sorpreses. Levante, per exemple, les dues primeres jornades no havia guanyat i nosaltres vam anar en el seu camp i vam perdre. Va ser la seva primera victòria. Però bueno, crec que serà el que he dit abans, partit a partit, i que qui sigui més constant serà el que s'endurà en el final de la temporada.
Xerrau d'objectiu a la banqueta, perquè bé, també quan un any es ve de descendir, sobretot tu deies, Elena, tu és el teu primer any, però és veritat que jugadores, entre còmetes, no sé si veteranes, però sí que en el projecte ho duen ben arrelat, no? S'escut del club i el projecte, que l'han viscut de més a prop, jugadores bé, com també hi ha en André encara, hi ha jugadores del projecte que segueixen, la germana Rojas també, bé, una d'elles, però gent que coneix, no, el club, no sé, com a jugadora nova, quan arribes a un projecte nou, aquestes persones ajuden a entendre un poc el que es vol i com s'ha de fer.
Sí, la veritat és com t'he dit abans, que jo he jugat amb pràcticament totes de les jugadores que hi ha aquí, menys les que són de la península, però bueno, crec que el camí és molt llarg i hem de seguir fent feina juntes pues, per poder xerrar d'objectius.
I de...
Al final...
Perdona, continua.
No, que crec que hem de mantenir aquesta línia per aconseguir els millors resultats possibles i pues, per què no somiar amb 600 i recuperar la categoria perduda l'any passat, com has dit abans.
Diumenge contra el Tenerife és allà, no?, al seu camp.
Sí, viatjàvem.
Això t'anava a dir, és d'aquests viatges llargs, però no sé si agrada també perquè se suma aquest factor més de passar més estona en l'equip, d'un viatge llarg així, o a vegades com preferiríeu que fos més còmode?
A mi, és vera que perds tot el cap de setmana, però crec que farà molta unió i, bueno, és el primer viatge que feim dissabte i diumenge, sí, o sigui que a mi com
això,
va.
Per això. Anirà bé segur. Mentre es torna amb els 3 punts, anirà bé, Elena.
Espero que la tornada sigui amb 3 punts. Sí. Elena Montaner, jugadora del Balears, moltes gràcies i molta sort per aquest partit de Tenerife.
Moltes gràcies.
Adéu. Hit the sounds of devastation. I 35 minuts, això és Esports 3. Deixem el futbol perquè dissabte se celebra a Mallorca una de les curses més espectaculars, la Me Mallorca 5000 Sky Running, una cursa per muntanya de llarga distància amb sortida de Soia, amb arribada a Pollença, de 72 quilòmetres i un desnivell, com diu el seu nom, de 5000. Per conèixer-ne tots els detalls, avui ens visita als estudis d'IB3 Ràdio el director de la cursa, en Guillem Mascaró. Guillem, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Moltes gràcies per visitar-nos a pocs dies, no, d'aquesta cursa, que jo he presentat com una de les curses més espectaculars de les que estan vivint, jo crec, aquí a les Illes.
Bueno, sí, ja enguany farem la nova edició, mm-hmm. I la veritat que cada any que l'hem feta és espectacular, sobretot pel traçat que té i l'ambient de muntanya i bueno, ja ho diu el lema que tenim, arran del cel, és perquè anem tot el temps que podem... A una altura alta de la serra.
Ara parlant d'aquest traçat, d'aquests cims emblemàtics, no, que se coronen durant el recorregut, però d'on sorgeix aquesta idea de fer aquesta cursa?
Bueno, aquesta idea surt de fa molts anys. Nosaltres fèiem entrenaments sobretot de nit, sortíem a les 12 de la nit i cruzàvem la serra, doncs, el millor feien 50-60 quilòmetres amb un grup d'amics. I ho fèiem per entrenar altres curses, com la travessa que hi havia aquí a Mallorca. Uh-huh. Llavors, arrel de tot això, vàrem començar un grup de 5-10 corredors que quedàvem aquest dia per fer aquesta sortida, fins que un any, el 2015, li vam parar fins i tot nom, que era la ronda dels cims mallorquins,
sí.
I en van juntar 100 persones, 100 corredors, i bueno, se mos van poquetes mans... I a partir d'aquí, pues, ja molt va empènyer a poder tirar endavant aquest projecte i treure el que ara mateix és la més Mallorca 100.000.
Clar, de 100 persones a 450 corredors, que més crec que és una data límit, és a dir, és una dada límit, no?, que heu de tancar inscripcions.
Sí, és a dir, nosaltres no volem més corredors perquè al final tenim molta gent a 5-5 de la serra, és a dir, a nivell de seguretat ho hem de tenir molt controlat. Llavors és un nombre perfecte de corredors, mm-hmm. per la cursa.
Són 72 quilòmetres, ara de sortir de Soia, arribar de Pollens, expliquem-nos com és aquest recorregut, com és aquest traçat.
Val. Mira, sortim de plaça de Soia, la plaça de Constitució, mm-hmm. a les 6 del matí, i pugem pel Barran Vell. Normalment la gent coneix el Barran Nou, que és el Barran mm-hmm. típic de Benidorm, però el Barran Vell té un poc més d'història, té un poc més d'essència, i és de molta pedra rompuda. Nosaltres el que cercam és un poc un traçat tècnic, val? Llavors ja mos enfilant cap a l'Ofre, la Ratata i la Franquesa, que són els 3.000, i aquí lo guapo és que tenen una sortida de sol brutal per damunt la serra de tramuntana. Aquí la gent se li posa pell de gallina. I a partir d'aquí pues, ja anem per Cúber, anant cap a Espargis, que enguany han canviat estressat, que passant per Espargis, anant cap a Refugia i Tossals, i després pegam a la Font d'Esprat. I la Font d'Esprat també fins a Canaleta de Massanella, que també és un lloc emblemàtic, i ja anant cap a Pilons, i pujam a Massanella, que és un altre cim de 1.000 metres. Després aquí ja anant cap a Lluc, i a Lluc pues, ja enganxam el darrer cim, que és el cim Tomí, que és el colofón final per fer aquests 5.000 metres. I arribam a Pollença, també pujant per Escalvari per darrere, i és a dir, entres dins Pollença, en ses vistes des de dalt d'Escalvari, i ja sents tot de renou i tot l'ambient que hi ha en els claustres esperant en els corredors.
Clar, no només és una cursa dura, que en tot això que expliques a Badesa, sinó que té aquest punt de que segurament hi ha moments que si no els fas així no els tornes a viure. Perquè imaginar-me aquesta sortida del sol, no?
Sí,
fent un d'aquests cims m'apareix brutal.
És brutal. Allà dalt, la gent que ho viu, de fet, és del moment màgic de la cursa, la sortida de sol.
També hi ha una altra modalitat, no?, que és la d'Esmil, que crec que va de Lluc a Pollença i que en aquest cas corona el Tomí.
Vale, en tenim dues de modalitat,
sí?
Més. Un és per
Relleus. Sí, i de Relleus, no? Expliquem-ho.
Vale, en tenim un altre que és per Relleus, que són un equip de tres corredors, i se reparteixen estressat en tres trams. Llavors, els companys se van triant el tram que volen fer, i es reparteixen els quilòmetres entre ells. I després hi ha la Mallorca 1000, que enguany també han canviat el recorregut, que tindrà un poc d'ambient més festiu, que és sortir de l'acolliment de Lluc i arribar a Pollença. Llavors, l'any passat ho feien diferent, que era sortir de Lluc i arribar de Lluc, però volen que l'arribada de Pollença sigui un poc més festiva i, bueno, esperen que arribin els 450 corredors allà a Pollença i poder fer una festa allà.
Clar, qui participa en aquest tipus de cursa? Perquè nosaltres n'anem parlant, no? Però una cursa amb 5.000 de desnivell, de 72 quilòmetres, has d'estar preparat.
Sí,
o convé estar molt preparat.
Això no t'hi pots apuntar fa un mes i dir me poso ara a córrer i la prepar. És a dir, ja és un cúmul d'anys on tu mentalment també te vas preparant per poder fer aquesta distància, per poder fer aquest de nivell, i sobretot el temps que hi dediques durant la cursa i els mesos anteriors o els anys anteriors. La veritat que has d'estar dur molta feina darrere i molt de sacrificis.
Tu la fas o ara ja estàs organitzant-la i no pots?
Nosaltres som un grup de quatre,
sí.
Vale? Llavors anem de boli, no podem córrer i organitzar.
Ja m'ho imaginava.
Que nosaltres demà i passat demà anem a marcar traçats.
Ara t'anava a dir.
I ja fem...
Quina és la feina que teniu a partir d'ara? Perquè a nivell d'organització, preparar recorregut, temes d'avituallament, tot aquest traçats, no? Això ho heu de fer ara.
Sí, no, és que hi ha molta feina que no sabeu i al final en du molt. Per exemple, nosaltres, com t'he comentat, som quatre. Un es dedica més a temes informàtics, altres permisos, molt separant també estressats en els companys, tema voluntariat, tenim centres voluntaris repartits en tota la cursa, que també és supercomplicat de gestionar i de trobar. Un altre es dedica a tema de menjar durant tot estressat d'avituallaments. L'altre també a tema de permisos, de medi ambient, de consell, d'ajuntaments, de finques. És a dir, és un cacau brutal que, bueno, que al final ho trenca d'any.
En quin temps, ara pensava, quant de temps necessita, no sé si les persones que arriben més aviat, en quant de temps el fan en aquests 72 quilòmetres?
Bueno, el rècord de la prova la tenim en 8 hores i algo, 8 hores i mitja.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. I, bueno, els darrers que arriben tarden 16 hores, de 7 hores.
Vull que donar-ho marge fins a les 11 del vespre.
Sí, però bueno, a vegades està a les 12 i ho hem acceptat.
No passa res, deixar-ho arribar a tothom que arriba.
Exacte.
Un tema sensible quan parlem de curses, i crec que vosaltres també ho teniu ben sensibilitzat, que tot és protegir paisatge, respecte per s'entorn. Crec que aquest tipus de curses compliu amb tot això.
De fet, nosaltres des que vam començar al principi ho volíem cobrir perfectament en aquest tema, sobretot tema d'engel, el tema de la trepitjada que poden deixar, tot el tema mediambiental, el tema de recursos que podem utilitzar, aigua, per exemple, el tema d'aigua, les garrafes de 5 litres de plàstic no empleen garrafes de 5 litres, ja empleen dipòsits grossos perquè poden tenir menys contaminació en aquest sentit.
Això és aquest dissabte, dia 4. No sé si vols afegir qualque cosa més. No podem animar la gent que s'hi apunti perquè crec que ja està tot ple, però sí la gent que puntura, bueno, que us vengui a, no sé si ajudar i si no també a rebre, no?, a Pollença.
Pues seria molt guapo tenir gent que vengués a rebre tant en els corredors o a veure la cursa, perquè tenen curiositat per veure menques, jocs on la gent hi pugui anar que disfrutaran, perquè l'ambient, per exemple, l'acolliment de Lluc, que és un lloc bastant espaiós, i allà, doncs, allà veuran la sortida de la 1000, també veuran els canvis de relleus, i passaran els de la Mallorca 5000 també, i l'altre lloc és a Meta, en el claustre Sant Domingo de Meta, que ja també hi haurà un DJ que pinxarà, i bueno, tindrem quatre dimonis també que estan preparats allà per rebre els corredors. Bueno, jo crec que se pot muntar un bon ambient de cursa i de festa i disfrutar d'un gran dia.
Serà una bona jornada. Per acabar, clar, avui que està molt pendent del temps, supos que vosaltres també mirau climatologia, sí, pluges, quin temps, no? De moment, parell que ha d'estar bé,
en
no?
En teoria farà calor i tot, dissabte.
Sí, sí. I està bé que em faci?
Bueno, si fa calor, pues la gent ha de beure més aigua i s'ha d'hidratar un poc més, però bueno, m'estim més que faci un poquet de calor que no faci el que fa ara.
Qualque consell per a que van en esquí participaran?
Que tinguin el cap fresc i amb moltes ganes, i sobretot disfrutar d'aquest dia i de molta pedra.
Idò, Guillem Mascaró, director d'aquesta cursa, d'aquesta Me Mallorca 5000 Sky Running, moltíssimes gràcies per venir a Vetra Ràdio a explicar-nos-ho. Enhorabona per aquesta novena edició ja.
Novena edició.
I que vagi molt, molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Above the rain, start a revolution in these dark days. Find the missing pieces that are vacant to the eyes. Well, I've had enough of February skies. Gonna stand up, rise above the rain.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawandat, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
IB3 Ràdio.
Vas pellant botets, gires es volant en el ritme de sa música, i sa llum mos invadeix. Baix un sostre verd, sa claror del sol, un minut estroboscòpita.
Una i 49 minuts. Mireu, no canviem gaire de tema, seguim parlant de reptes. Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som, recorrent 334 quilòmetres per fer la volta tot el perímetre de Mallorca. L'objectiu era conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil, un repte majúscul que va aconseguir, que varen veure la seva arribada aquest diumenge. Tòfol Castanyer, molt bon dia.
Molt bon dia, com va, com esteu?
Molt bé, estàs recuperat?
No del tot. costarà un parell de dies. Però bueno, cames que fan un poc de mal, un poc inflades, lo previsible, per tant... però bueno, també t'he dit que a part d'això, que és la part física, la part emocional, supercontent, i per tant, feina feta, molt content.
Vull parlar de les dues parts. Primer de tot, quantes hores varen ser en total?
Pues quasi 49, 48 i pico, sí. Dos dies.
Dos dies sense aturar-te. Anàvem veient imatges, no?, que compartíeu per Instagram, que compartíeu per perfil de xarxes, totes aquestes persones que t'anaven acompanyant. Tòfol, no sé si són d'aquests reptes, no?, que tampoc te pots ni preparar ni imaginar exactament com seran. No sé si va ser més dur del que esperaves, si hi va haver moments especialment durs. Explica'm-nos una mica com vares viure aquests dos dies sense aturar-te.
Com tu dius, havia... Bueno, això no ho havia fet mai. És a dir, jo al màxim he corregut 180-190 quilòmetres a Menorca, a doble ultra, per tant, 300 i pico eren molts, ho sabia, i sabia que passarien coses. Però era un poc l'aspecte que també em fa ganes provar, vull dir, com a esportista, provar-me a veure què passa després de 200 quilòmetres, no? I, per exemple, l'aspecte de la son me va sorprendre de veure com el teu cos desconnecta. És a dir, jo mai havia aturat a dormir, perquè mai m'havia forçat el meu cos aturant-me a dormir, però ja m'ho van dir, m'ho diu, a partir del segon dia comences a fer com a resets i el teu cos necessita aturar. I estava caminant o correguent i veu que tal mateix se me tancaven els ulls i, per tant, no quedava altre que aturar 12-15 minuts, però amb això bastava i el cor després intentava reaccionar una altra vegada i tornar a continuar. I sabia que havia de continuar, per tant, continuava. No sé, varen ser moments, no sé si durs, perquè no és que fossin moments durs, el que passa va ser sensacions noves que mai havia tingut, però que bueno, gestionar-les també era part de repte i, per tant, no sé, la versió aquesta o aquestes petes nous me va fer ganes. No sé, va ser molt xulo. I el cansament, sí, potser el més dur el darrer 12 quilòmetres. Perquè jo veia que ja arribava, però és que ja no quedava res més. No quedava més benzina. I mira que anava acompanyat de gent darrere, com a 7-5 bandes anteriors, des d'aquests 12 quilòmetres de Serenal cap aquí. Anava acompanyat de gent, però és que ja no podia més. Però se va arribar, se va acabar. I molt content, sincerament.
Ara t'anava a dir, vas estar molt acompanyat. Tu ja m'ho explicaves la setmana passada, no?, que hi havia moltes persones que s'anaven apuntant per fer trams amb tu, que s'havien pogut inscriure. Com va ser aquesta experiència? Vèiem, no?, que hi havia persones que s'anaven sumant a córrer de vora tu i també persones que te coneixen bé i que t'anaven donant suport.
Sí, va ser molt emocionant, perquè... clar, varen ser inscrits, segurament més de 300, no? Però és que després, com tu dius, passava per un poble i se m'afegien coneguts, amics, gent que te deia, jo no m'he pogut inscriure, però vull córrer, no sé què, faré una donació, no sé què. Ostres, va ser molt emotiu, això. I també veure-ho després, ara posteriori, a les xarxes, no? És a dir, he tingut, ahir quasi no he fet res, però avui he tingut un poc de temps com per mirar. I el que volíem, que era que seguint, anar penjant coses, anar repiulant, anar compartint, Per què? Perquè el repte s'ha fet més mediàtic. Hòstia, això crec que ho varen aconseguir. Varen conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, no? I per jo això és supersatisfactori, sincerament.
Sí, sí, s'ha sumat molta gent en aquest repte teu, no, donant-li visibilitat, apuntant-se des del principi, explicant que aquest repte solidari amb aquest hi som, no, i l'objectiu era conscienciar, donar suport en aquesta lluita contra el càncer infantil a partir d'una persona no, que era l'exemple de que ha superat tot això. No sé si n'has parlat amb la seva família, amb elles, com han rebut, no, que hagis aconseguit aquest repte.
Sí, bueno, de fet vaig entrar en la Mia.
Sí, l'arribada és preciosa. Sí.
L'arribada, sa mare també era. Sa mare va, i son pare van córrer darrere 12 quilòmetres en jo.
Ostres.
No, va ser superemotiu. No podem arreglar el món, està clar, no? Però sí que podem aconseguir que potser en gent més solidari, més conscient... no sé, nosaltres... Crec que això... no queda bé, jo, pensar... quan ho passes malament, no? Vull dir, ostres, quan estan bé, crec que és el moment com per repartir energies a la gent que ho està passant malament. No sé, vull dir, vivim en una societat que això, som molt conformistes, no? I que jo focalitzam això, quan les coses van malament. Ostres, no ho sé, veure que aquesta gent estava tan agraïda, per mi va ser el màxim. Va ser molt, molt potent, sincerament.
Ara explicaves aquesta imatge, no, de l'arribada, que és una de les imatges que més persones segurament han compartit, que també els han pogut veure a IB3, l'arribada acompanyada de na Mia en tu. I jo me pensava que estaves molt cansat i ara expliques que els darrers quilòmetres varen ser molt durs, però en la cara que arribes en el final és una cara de no sé si d'alegria per tenir-la ella de vora, però d'il·lusió, no, de lo que estaves aconseguint.
És que, sincerament, segurament part de la motivació d'arribar era... Tenia ja la imatge preconcebuda d'arribar amb en Guillem i en la Mia dels braços de l'han consolat. Això era... Si em diu, ostres, com és que aguantes? Pues aguantes perquè te motives. I la motivació principal tenia aquesta imatge de fa molta estona pensada. Vull entrar amb en Guillem i en la Mia. I vol-lo d'allà, hòstia... per molt cansat que estigués, era la força, la energia, la benzina com per fer aquest darrer metres. I te prometo, quan varen creuar el passeig marítim, et vaig veure ja que m'esperaven davant el part de la mà. I varen fer el darrer camí caminant i el darrer tros corregent, perquè na Mia volia córrer. Això és brutal, brutal. Això no ho oblidaré jo en sa vida, sincerament.
Ara t'has de recuperar de càmera, Norbera, i entenc també que emocionalment totes aquestes hores despert, amb tantes emocions com expliques, també requeriran un dia, no?
Sí, mira, el primer dia, diumenge, quan va acabar tot, vaig anar cap a sol, i òbviament me vaig dutxar, mai que dins del llit, i vaig dormir molt bé, dic, ostres, que guais. Avui, el segon dia... m'ha costat molt dormir. Vull dir, supos que això és tu té de 48 hores corregent i té 3 dies sense dormir pràcticament, perquè el dia anterior també ja no havia dormit i tal. Ostres, costarà. Però és igual, exactament igual. Sé que el que passa ara és el que havia de passar, sabia que passaria això. Però és igual, ha pagat tot la pena, vull dir... quan t'he dit que el cansament és, està clar, però la satisfacció interna també. Per tant, molt content, molt content. No, t'anava a dir, no ho repetiré? Vull dir, ho repetiré. No. No, volta a Mallorca, crec que amb una ja me va bé. Però sí que intentaré repetir això. El manco, no sé, accions que promoguin o que motivin, no? Perquè, clar, veure que en l'esport aconsegueixes moure gent, això també és una cosa molt xula, molt xula. Per tant, ja dic, volta a Mallorca no crec, però si puc seguir fent coses per això, per aconseguir mobilitzar, conscienciar, Endavant.
I de Tòfol Castanyer, enhorabona, mos feia molta il·lusió veure que completaves aquest repte amb aquesta part solidària tan important i sentir-te també que estàs recuperat encara que facin mal les cames i encara que costi dormir. Tòfol, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
Igualment, gràcies per fer-hi també, vale? Vinga.
Adéu.
I la llum us invadeix.
I amb aquest exemple d'aquest llegendari Tòfol Castanyer que ha completat aquest repte solidari de 334 quilòmetres per fer la volta a Mallorca amb aquest objectiu de conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil, donant punt i final al programa d'avui. Molta precaució a tothom, ara vos deixam amb l'actualitat i amb la informació de l'informatiu migdia. Fins demà.